llum, la qual cosa ha permès la presència de directors de cinema, periodistes o membres de diferents confessions religioses.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 2770.
CatSalut respon. Prevenir malalties és a les mans de tots. Només cal seguir uns bons hàbits d'higiene, rentar-se les mans després d'anar al lavabo i de canviar bolquers i també abans de menjar. Quan tossim o esternudem, cobrir-se amb la part inferior del colze i mai amb la mà. Fer servir mocadors d'un sol ús. I recordar que els infants amb febre no han d'anar a l'escola fins que estiguin ben recuperats. La millor manera de fer salut és la prevenció. Troba més informació al web canalsalut.gencat.cat o trucant al 061 CatSalut respon. 061. La Generalitat al teu costat.
Fundación Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Viu el teu Nadal a Ràdio Estel. El dia 24 d'ara fa 100 anys s'estrenaven per primer cop els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres. Per això, el mateix dissabte 24 a les 5 de la tarda, podreu escoltar la versió que ara fa 20 anys en van fer els treballadors d'aquesta casa. I a partir de 2:15 de la nit, no us perdeu la Missa del Gall en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. El dissabte 24 de desembre, comença a viure el teu Nadal més especial amb Ràdio Estel.
Deixem als envejosos la tasca de proferir injúries i als necis la de contestar-les.
Luis Emmanuel Dupati, literat.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Bona tarda, un minut i seran 8:15. Abans del temps d'anàlisi de l'actualitat, resumim algunes notícies del dia, molt centrada l'atenció informativa, lògicament, avui en les conseqüències de l'atemptat comès ahir al centre de Berlín, que, segons l'últim balanç que coneixem, ha causat 12 morts i una cinquantena de ferits. L'última hora és que l'home detingut per l'atemptat ha quedat en llibertat després que no hi hagués elements per acusar-lo. La Fiscalia Federal ha informat que l'home, l'únic detingut pels fets, ha estat posat en llibertat. La policia alemanya no creu que sigui l'autor material dels fets i, per tant, el qui seria aquest autor material continua lliure. Això és aquesta és la hipòtesi amb què es treballa i pot ser que estigui armat. En qualsevol cas, la notícia és que, com sabeu, un camió de grans dimensions es va encastar ahir al vespre contra una multitud a prop d'un mercat nadalenc a Berlín i va causar almenys 12 morts i 50 ferits. Alguns d'ells han estat molt greus, segons ha informat la policia alemanya. El cos policial treballa amb la hipòtesi que es tracti d'un atac terrorista, hipòtesi ja confirmada pel govern alemany, la fiscalia i la mateixa policia. El conductor inicialment va ser detingut a més d'un quilòmetre dels fets. El copilot del camió sembla que va morir, segons informen diversos mitjans de comunicació alemanys. El camió tenia matrícula polonesa i transportava bigues d'acer. La nacionalitat del presumpte conductor no està clara, segons ha informat també la mateixa policia. Marta, bona tarda.
Bona tarda. Els fets han passat en una cèntrica avinguda a la part oest de la ciutat, al costat de l'Església de la Memòria, un dels indrets més turístics de la capital alemanya. Segons la policia, no hi ha indicis de noves amenaces a Berlín. L'alcalde de la ciutat-estat, Michael Müller, ha assegurat en declaracions als mitjans des del lloc dels fets que la situació és dramàtica, però que està sota control. Prop del lloc dels fets s'ha trobat un objecte sospitós, la qual cosa ha obligat a tallar un carrer, però finalment ha resultat ser un sac de dormir.
En la mateixa línia, la policia berlinesa assegura que l'home que va embestir la multitud amb el camió de gran tonatge ho va fer deliberadament i parla per primera vegada d'un suposat atemptat terrorista. El balanç de víctimes és de 12 morts i 45 ferits, segons les últimes fonts oficials. En el compte oficial de Twitter, la policia ha dit aquesta tarda que les mesures davant el suposat atemptat terrorista continuen a tota màquina i amb la diligència necessària.
Les forces policials han estat fins ara molt cautes a l'hora de parlar de l'atac terrorista, però el mateix ministre de l'Interior alemany, Thomas de Maizière, ha reconegut de matinada que els fets apunten en aquesta direcció.
Com dèiem, finalment sembla que el pakistanès detingut per l'atac podria no ser l'autor material dels fets. Aquesta és la tesi principal d'última hora de les autoritats alemanyes. La policia va detenir aquest sospitós de nacionalitat pakistanesa i amb petició d'asil en procés a un quilòmetre i mig dels fets. No figurava a les bases de dades de possibles terroristes. El ministre de l'Interior ha explicat aquest migdia que l'home va entrar a Alemanya el 31 de desembre de l'any passat i la seva petició d'asil s'estava analitzant. De Maizière ha explicat que la sol·licitud s'havia complicat per dificultats idiomàtiques, entre altres obstacles, per aclarir la seva situació.
Sobre l'atropellament massiu, el ministre ha assegurat que no hi ha dubte que es tracta d'un atemptat. Entre les 12 víctimes mortals hi ha un ciutadà polonès que podria ser el conductor del camió, que hauria mort per un tret. Segons el ministre de l'Interior, Thomas de Maizière, ha confirmat que aquesta matinada s'ha registrat al centre de refugiats instal·lat a l'aeroport de Tempelhof, al casc urbà de Berlín, però no ha donat més detalls de l'operació policial.
I un últim apunt, per cert, és que un dels ferits per l'atropellament massiu d'ahir a Berlín és Iñaki Ellacuría, un jove de Bilbao, que era al mercat nadalenc amb dues amigues i que, curiosament, porta el mateix nom que el jesuïta basc que va ser assassinat ara fa 27 anys a El Salvador. Iñaki Ellacuría, que és a l'hospital amb les dues cames i el maluc trencats, està greu, però amb bon pronòstic i serà intervingut quirúrgicament.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 4 minuts de 8:15. Després d'aquest breu informatiu especial sobre l'atemptat de Berlín, entrem en matèria amb el temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui de la Blanca Aranyó a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps de col·loqui en el mirador de l'actualitat. volem parlar d'una qüestió cultural i lingüística molt important, i és que s'acaba de distribuir, com segurament molts de vosaltres sabreu, la nova gramàtica de la llengua catalana publicat per l'Institut d'Estudis Catalans. Inclou diversos canvis, com ara frases i construccions que abans eren considerades incorrectes i ara passen a ser correctes. Aquesta obra donarà pas a la publicació específica d'una nova ortografia, en aquest cas amb alguns replantejaments, entre els quals destaquen la dràstica reducció d'accents diacrítics, és a dir, aquells que diferencien els monosíl·labs, sobretot, i altres paraules, a només 15. Aquesta és la qüestió que ha generat, com segurament també recordareu, més comentaris i més debat en les últimes setmanes. Però més enllà d'aquest fet, nosaltres ens preguntem avui des de Ràdio Estel si és realment convenient o no tant l'actualització i la simplificació d'una llengua com la catalana, que necessita promoció per al seu ús social i que alhora és, com totes, una llengua viva i adaptable a allò que parla la gent, allò que es diu també la llengua que ara es parla. Volem explorar i analitzar en la mateixa línia la importància d'una bona qualitat en l'aprenentatge del català als centres educatius, com també a les famílies i a la societat en general, en els cercles d'amics, a les associacions i en altres entitats. Gràcies a Déu, la nostra llengua ara mateix no corre perill seriós o greu i formalment no pateix la persecució de dècades passades. En sentit positiu i social, però, continua necessitant l'ajuda de tothom, de les persones, en definitiva, que som els qui la parlem i l'escrivim. La ràdio és un mitjà parlat i, per tant, avui parlem sobretot de llengua parlada, valgui la redundància, però parlarem d'aquesta nova gramàtica, tema molt interessant que ens interessa, lògicament, pel nostre compromís amb la cultura i amb la llengua catalana a Ràdio Estel. Parlem amb Marcel Fiter, que és professor de literatura catalana i escriptor, autor d'un llibre del qual també comentarem alguns aspectes. Senyor Marcel Fiter, bona tarda, benvingut a Ràdio Estel.
Bona tarda.
Com està?
Bé, bé.
Està content amb això dels canvis que s'han publicat i que s'anuncien amb els diacrítics i això? Què en pensa vostè, breument?
Bé, més que content, potser estic una mica desconcertat. Bé. Una mica desconcertat, doncs, primera pels canvis, que sempre poden introduir un desconcert o una confusió normal, i després, sobretot, en el cas dels diacrítics, per exemple, per la manera com s'ha fet. És a dir, ha trencat una mica la tradició de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut d'Estudis Catalans, quan hi havia grans figures, és a dir, com Pompeu Fabra, Josep Carner, Eugeni d'Ors, amb molta presència, amb el glossari, amb les converses, solia, ara també hi ha figures, però parlo d'aquella època, en aquella època solia introduir els canvis amb molta cautela, amb molta prudència, és a dir, primer ho proposaven, després els autors doncs, ho agafaven o ho rebutjaven i finalment li donaven una certa carta de naturalesa. Aquesta vegada la manera com s'ha fet ha estat sobtadament, és a dir, sense consultar, em sembla, de la manera que hauria calgut.
Bé, doncs, fet aquest primer comentari, aquest primer diagnòstic, saludem els que formen part també avui del col·loqui. Ramon Sangles és el president de l'associació Claricia, és lingüística i també lingüista, perdó, i exdirector de la revista Llengua Nacional. Altres vegades ha estat en aquest i altres programes de Ràdio Estel. Senyor Ramon Sangles, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Vostè també és una mica crític amb els diacrítics i altres canvis?
Sí, sí, és clar. És clar, perquè nosaltres hem defensat sempre... Jo sóc deixeble de Josep Ruaix, el gramàtic, el gran gramàtic Josep Ruaix, i és clar, doncs amb ell hem estat molts anys amb tota una colla doncs de professors de llengua, d'escriptors i tot això, i ens han anat, diguéssim, ensenyant el català de bona manera. Llavors, doncs, és clar, a mi em sobten molt tots aquests canvis. Ja va començar tot això amb el guionet. Ja el guionet, no, ara no recordo exactament l'any, però devia ser l'any 1990, doncs ja hi va haver molta polèmica.
Primer i... es va posar, després el van treure, per exemple, en els exdirector o expresident es va treure el guionet.
Sí, però, en fi, la primera normativa que es va estendre, aquella és la que encara regeix. És a dir, que hi ha hagut moltes crítiques i llavors ningú és capaç de tirar enrere i rectificar. I això és un greu problema que tenim. Jo em penso que ara també ens trobarem amb els diacrítics, perquè també hi ha hagut moltes protestes, hi ha el cercle Vallcorba, que també l'està discutint molt, i llavors, doncs, quan l'Institut i dir que allà dintre doncs, hi ha persones d'admirable categoria, però quan determinen una cosa, a vegades doncs, no hi ha un consens, no hi ha un parlar amb gent, fins i tot de dintre mateix, amb gent de fora. Hi falta aquest consens i llavors, doncs, un cop s'ha dictaminat una cosa, no són capaços de tirar enrere si realment allò no val. Hi ha precipitació i hi ha disgregació. És a dir, la llengua se'ns disgrega.
Bé, doncs, una problemàtica que passa amb... és real en totes les llengües, no només amb el català. És a dir, no és que el català, en aquest sentit, sigui més greument perjudicada. Per completar les presentacions, en aquest cas, des de l'altra banda del fil telefònic, avui ens acompanya uns minuts Joan Ferrer i Costa, que és hebraïsta, exsecretari de Joan Coromines i també ha estat degà de la Universitat de Girona. Senyor Joan Ferrer i Costa, bona tarda, benvingut.
Hola, bon vespre.
Bon vespre, com està?
Bé, gràcies a Déu.
Vostè què en pensa dels canvis a nivell general? Ara puntualitzarem algunes coses, però del que és la nova gramàtica i la nova normativa?
Bé, en primer lloc, permeteu-me saludar els amics Sangles i Fiter. Em sap greu de no veure'ls la cara, però almenys els sento la veu. És un sí. Goig de saludar-los, eh?
Es coneixen, sí.
Gràcies.
Bé, aleshores, jo, mireu, tinc una perspectiva més optimista que els dos amics que m'han precedit, oi? Perquè, la veritat, penso que els detalls aquests que han cridat molt l'atenció en realitat són minúcies, eh? Perquè això, diríem, ha fet una gran polseguera i no ha impedit que es parlés doncs de la bondat i de la immensa qualitat que té la gramàtica de l'institut i la gramàtica la tinc llegida només parcialment, no he tingut temps d'acabar-la perquè tinc molta feina a la universitat encara, però ho faré, me la llegeixo exhaustivament. Sí. L'ortografia sí que he fet un treball tècnic de lectura a fons i el meu exemplar t'ha quedat amb milers d'anotacions, una cosa tremenda, eh? Vull dir, no crec que hi hagi ningú a Catalunya que hagi fet la feina que he fet jo amb dos col·legues més a la Universitat de Girona. Vull dir que l'ortografia, que és penjada provisionalment a internet, és accessible a tothom, aquesta sí que la conec a fons, fins a l'últim detall, fins i tot vam permet, vull dir, aquest estudi exhaustiu m'ha permès de detectar-hi algunes errates que hi havia, que vam comunicar doncs, a l'institut. És molt difícil diguem, detectar errates en una obra que té milers i milers d'exemples de paraules fora de context, és una cosa molt complexa. Però bé, val a dir que tècnicament el treball és admirable, eh? Això és la primera cosa que s'ha de dir.
Per tant, no es discuteix la bona intenció de treballar al servei d'aquesta cohesió i d'aquesta unitat de la llengua catalana.
Sí, no, però no es tracta de la intenció, estic parlant d'una qüestió tècnica.
Sí, eh? Sí, naturalment, sí.
Un treball científic i que té uns components tècnics molt complexos i que... Això, fixeu-vos bé que en realitat el que ha sortit als mitjans de comunicació és la qüestió dels diacrítics, però, esclar, això és una perspectiva una mica esbiaixada, eh? En el sentit que es tracta d'una obra molt més complexa que, diríem, intenta endreçar coses que en si presenten una enorme complexitat, no? Uh-huh. I aleshores, esclar, els exemples que s'han donat són tendenciosos, és evident que venen i venen, esclar, fora de context, pot voler dir qualsevol cosa, però venen i venen, així no, la llengua no produeix mai, la llengua sempre produeix en un context, no? Venen de Figueres i venen al mercat.
Clar, si ho veus escrit, exacte.
Efectivament.
O dona i dona, també, no?
Exactament, o sigui, la dona que dona, bé, és evident que si porta l'article només pot ser el substantiu, no? El verb no pot portar mai un article, m'explico.
Són vocables tan diferents que difícils de confondre, no?
Efectivament, és a dir, que, home, esclar que es pot confondre en algun cas, però llavors ja és el cas de les endevinalles o dels jocs de paraules que totes les llengües tenen i que ho fan simpàtic, no?
Bé.
Vull dir que en aquest sentit jo no sóc, pessimista, sinó que més aviat m'ho miro, sortir diguem, escolteu, aquí tenim un treball que tècnicament és d'una perfecció extraordinària, la veritat sigui dita, tu pots discrepar-hi, però el que no es pot discutir és que tècnicament això està molt i molt ben fet, i que, bé, possiblement la qüestió és que en els que ens dediquem a la llengua ens ha sorprès, perquè vam saber com qui diu un dia per altre, això és veritat, eh? Això que hem comentat abans, o sigui, en Ramon o en Marcel, és veritat, a mi vaja, i a tothom dels meus col·legues, tothom va quedar sorprès, diu, caram, no en sabíem res, és veritat, no en sabíem res, però bé, fora d'això,
doncs, les coses, creu vostè que s'estan fent amb rigor i cal ser optimistes. Avui ens acompanyen Joan Ferrer i Costa, hebraïsta, exsecretari de Joan Coromines i també ha estat degà de la Universitat de Girona. També ens acompanya el professor de literatura catalana i escriptor Marcel Fiter i el president de l'Associació Clarícia i lingüista Ramon Sangles. Tenim una pregunta del dia sobre el tema de la llengua catalana avui, sobre aquesta nova normativa i l'ortografia. Marta, bona tarda.
Bona tarda. Avui us preguntem, estàs d'acord amb la nova normativa de la llengua catalana amb la reducció d'accents diacrítics i altres canvis? Podeu optar entre tres opcions. Sí, ajuda a simplificar l'ortografia amb paraules que ja es diferencien pel context. No, es desvirtua el sentit de les diferències fonètiques. O, no ho sé, l'únic que em preocupa és que es millori el nivell de l'ús del català. Ens ha arribat un comentari d'en Màxim García que ens diu... Si ja costa que molts catalans escriguin i parlin bé la nostra llengua, encara serà pitjor si els maregem amb...
Si els maregem,
sí, maregem amb constants canvis. Els accents diacrítics, a més, tenien molt de sentit, sobretot per diferenciar vocals obertes i tancades, sobretot la E i la O. Lamentable. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot plegat a través de radioestel.cat fins a les 8 del vespre.
I hem de dir que, de moment, l'opció més votada, amb un 64%, és la segona, la que diu sobre si estan d'acord els oients o no amb la norma, amb la nova normativa de la llengua catalana, és que no, es desvirtua, diuen, el sentit de les diferències fonètiques. Bé, aquesta tendència que surt, a part de no ser científica, doncs és una tendència que mostra potser una visió majoritàriament crítica al que s'ha fet, però que això potser no ens ha de fer perdre de vista el tema de fons, que és que tothom conegui millor la llengua catalana. Potser aquest hauria de ser una mica el titular del col·loqui d'avui, no? Tots volem que la gent conegui millor, amb més bon ús, amb... Vaja, que s'ensenyi millor i que s'aprengui millor el català, no? En això potser hi ha consens de fons. No sé si volen fer algun comentari a nivell general, perquè entretenir-nos amb cadascuna... Posarem després, potser, si hi ha temps, alguns exemples, però entretenir-nos en tots els canvis donaria per hores, eh? Amb el llibre que portem aquí de la nova gramàtica, que és molt gruixut. Sí, senyor Fiter, si vol.
Per descomptat, eh? És a dir, que volem això, i que el meu punt de vista crític no era tant... Estic d'acord amb el Joan que... l'ortografia, fins i tot, no és la llengua, la gramàtica tampoc no és la llengua, perquè la llengua és la suma de totes les seves varietats, de tots els seus parlants, i això és el que realment ens interessa i ens importa. Ara bé, això no treu que la crítica que he fet a la manera com s'ha fet, ell mateix ha dit que no ho sabia, és a dir, jo estic a l'Associació de Llengua Nacional, tampoc no sé que els lingüistes ja ho sabessin, o, per exemple, a l'Associació d'Escriptors ens van enviar una carta el dia abans en què ni els escriptors del País Valencià, Mallorca o Catalunya ho sabien. Per tant, des del punt de vista de la manera, jo em penso que és una crítica que no és pessimisme, és optimisme, perquè un país que no hi ha crítica no té futur. I jo com que vull que aquest país i aquesta llengua tinguin futur, però això penso que ens hem de mirar les coses des d'un punt de vista crític. Crític, no en el contingut, que jo no n'he parlat del contingut. A més, soc conscient de l'aspecte realment mínim, segons com es miri, de la qüestió dels diacrítics, la qual cosa no vol dir que la gent que han après la llengua aquests anys, etcètera, no s'ho agafin com un ultratge o com una pèrdua.
Bé, senyor Sangles, sobre, per exemple, el comentari que ens ha revelat l'oient, potser reflecteix l'opinió de molta gent que ens pugui estar escoltant, no?
Sí, sí, sí. En principi, esclar, una cosa, jo sí que sóc crític contra, és dir, amb aquests canvis que s'estan fent, perquè en temps de temporal, i vivim un temps de temporal, de canvis, millor és no retocar gaire. I llavors, doncs, aquí estem retocant massa. Ja em fonamento amb la qüestió del guionet, que això ha portat molta tempesta, moltes crítiques, i encara ara arrosseguem, doncs, una mala manera de fer, d'escriure. Per una banda, han dit que hi havia flexibilitat, però la gent el posa fins i tot allà, és a dir, el treu d'allà on és en més posar-lo i confon. Jo em penso que estem vivint una època de confusió amb els canvis. D'acord que hem d'actualitzar la llengua i d'acord que l'hem de fer flexible i d'acord que ha de ser apta per a tothom. Però perquè sigui apta per a tothom hem de tenir una llengua robusta, hem de tenir una llengua unificada, hem de tenir una llengua que serveixi tant pels països, és a dir, tant per Catalunya com pel País Valencià, com per Mallorca, perquè, és clar, aquesta gramàtica, segons tinc entès, hi ha molts molts regionalismes, molta cosa, que, és clar, a Mallorca diuen és que això nosaltres no ho hem dit mai, no ho senten seu, i, en canvi, va entrant aquí dintre. Van entrant paraules, anem accentant paraules, el fet que siguin entrades aquí, dius, ep, ja les podem usar. I llavors, doncs, resulta que per dir, expressar una cosa tenim una, dues, tres i quatre maneres de fer-ho servir, i això la gent no. Diu, escolta, jo vull saber realment tomate com es diu en català. I llavors, doncs, vés a buscar, doncs, com ho diuen a València i aquí i allà. Però hem de tenir, jo diria, una gramàtica. Primerament, jo ara l'acabo de tenir a la mà, i pesa massa.
Aquesta gramàtica...
És un totxo. Aquesta gramàtica és un totxo. Jo no la compraré, certament. Vull dir, escolta, i m'he dedicat, i em dedico tot el dia a la llengua, però és que no la necessito perquè ja sé llengua, ja sé lo dels diacrítics. I de 150, no sé quants n'hi ha, han reduït a 15. Molt bé, però jo no anem a mirar a què han tret aquest, aquell. Jo sé que res va amb accent, res va sense accent, sol, Déu, dona. Ho continuo escrivint així. Seré un rebel, potser sí. Però és que em compliquen la vida i estic fent correccions tot el dia i em diuen, ah, així és, allò no serveix i ara hem de canviar-ho totalment. No pot ser això.
Podem coincidir en la idea que massa canvis, massa sovint, encara que la llengua sigui viva, pot atabalar una mica a la gent. Si ja ens està costant, ens ho deia l'oient, no? Si ja ens està costant que molts nens i nenes, nois i noies del nostre sistema educatiu, malgrat la immersió, que està fent un gran bé perquè la gent aprengui el català, altres coses poden ser discutibles, però perquè la gent aprengui el català està fent un gran bé, tot això fa que molta gent potser, si ja li costa... encara li costi més, no? No ens referim als canvis actuals, però bé, en tot cas...
Sí, és que destrotem la gent, sí, i a més, el Marcel, que s'ha dedicat molt a l'ensenyament del català, no sé quines dificultats has tingut tu ensenyant la llengua, que parlin els professors, quines dificultats han tingut dificultats moltes per als diacrítics, sí o no? En principi és una cosa que no s'ha de tocar gaire, tampoc, no se n'ha de parlar.
En principi, a mi el que em preocupa d'això, per exemple, és que busquem una excusa pedagògica. Pensar que avui en dia, que treure X diacrítics de la llengua facilitarà l'aprenentatge és tenir una visió pedagògica arcaica. És a dir, avui en dia la pedagogia ha de tenir en compte que la gent té ordinadors, que és el que s'escriu molt diferent de com es feia abans, que la metodologia pedagògica comunicativa, aquí encara no ha entrat, se n'ha parlat una mica i algú ha fet algun intent, però tot això està realment molt endarrerit. I quan diuen això sí que em poso nerviós. És a dir, quan gent amb una certa autoritat diu que justifica la reducció de diacrítics per facilitar la pedagogia, és com si ara us digués, jo ho veureu molt clar. Escolta, doncs saps què podríem fer? Podríem treure unes quantes U's de la Q i
entre la Q i la E, per exemple.
I llavors hi ha unes quantes paraules que no en duran i uns altres que sí. Això no facilita res. A més, no té res a veure. És a dir, això és com quan el Mao va fer la reforma de l'ortografia xinesa, perquè manava ell i va dir doncs, que les crineres dels cavalls, en lloc de ser corbades, serien rectes. No té res a veure, no va facilitar res.
No. Bé, perdó, senyor Ferrer i Costa, sobre això dels canvis i el possible atabalament en l'ensenyament del català, vostè com ho veu?
Jo, la veritat és que no em preocupa gens ni mica si és una qüestió purament visual i, esclar, t'hi acabes acostumant, perquè, a veure, en realitat el canvi afecta de paraules que siguin usuals, només afecta dona, ves i venen, penso que cap més, perquè els altres que són habituals, és a dir, que pots trobar en un text normal, doncs simplement no són, la majoria de paraules no s'han vist mai escrites, per exemple, jo què sé, escorxarrosses, no, difícilment cap dels oients deu saber què és, és una persona que es dedicava als animals que ja no eren inservibles, doncs que els llevava la, una rossa, és un cavall mig mort, ja una bèstia inservible, no? I el qui els escorxava era el qui els treia la pell abans de tirar-los al canyet, que és el lloc on anaven a parar aquestes bèsties quan es morien o quan les havien de sacrificar. Vull dir que això són paraules anecdòtiques, m'explico, la paraula venda, que designa unes porcions de les parròquies d'Eivissa, jo què sé, són termes tècnics que no, francament, no, si algú necessita amb un text d'una complexitat determinada, doncs simplement s'hi posa i no passa res, vull dir que sempre hi ha aquest ús potestatiu quan es tracta de textos filològics o que reclamen una complexitat determinada.
A més, però la llengua sempre ha tingut aquest bonic binomi entre la correcció i l'adequació, no? Parlar català a Menorca, parlar català a Alacant és diferent, o a Lleida o a Girona.
Per mi el problema és d'una altra índole. El problema és l'erosió social que ofereix una llengua com la nostra en una situació d'anormalitat en tants de sentits, i l'erosió a propòsit en la capacitat d'expressió i de comunicació en llengua oral i escrita de bona part de la població. És a dir, que aquella ironia que feia Salvador Espriu fa uns anys, el gran Espriu, deia ja gossos que amb la cua saben dir més coses que determinades persones. Doncs mireu, lamentablement, aquesta ironia d'Espriu, en una època reculada, que ningú no es podia arribar a imaginar que existirien els sistemes contemporanis de comunicació, això que, diríem, la joventut a la universitat tenen constantment a les mans, aquests els sistemes de comunicació per paraules. Esclar, és evident que així difícilment es poden fer gaires matisos diríem paraules escapçades i frases entretallades, no? Per tant, el problema és d'una altra índole, no ve de la simplificació d'uns quants diacrítics.
Sí, perdoni, senyor Ferrer i Costa, que el temps ens tira a sobre. M'agradaria acabar amb uns molt breus exemples d'integració que fa la nova gramàtica, perquè, de fet, la nova gramàtica no és substituir una normativa per l'altra, perquè en molts casos el que fa és incorporar usos que abans eren incorrectes als ja correctes, de tal manera que n'hi ha dos. Per exemple, alguna integració de la preposició a davant de complements directes, que m'entenguin els qui potser no són lingüistes. Per exemple, això perjudica algú de la família, sense preposició. Ara també serà correcte allò perjudica a algú de la família. És una integració, és un afegit. Molta gent ho deia malament abans i ara s'incorpora els que ho deien malament dient-ho bé. O també aquest per a més infinitiu, amb finalitat, també s'admet el per a enganxar la fusta o per enganxar la fusta. O aquell home és sec o aquell home està sec. El verb estar adquireix també més camp semàntic en aquest cas. Bé, degut al mal temps, que abans com a causal era entès com a incorrecte, s'incorpora també com a correcte. I així podríem o en sentir la teva veu o al sentir la teva veu. Tot això que abans es considerava en alguns casos castellanismes.
Ai, mare de Déu.
Molts exemples, posaríem.
És que obrim la porta al castellà, eh? Estem obrint la porta
al
castellà.
Vostè creu que és excessiu, això?
Ai, mare meva, i tant. Aquest està, és que tothom... On estàs? Estàs a la cuina, aquí, allà?
Sí, està de situació...
Escolta, en comptes de frenar-lo, li obren les portes de bat a bat, coses que a Mallorca estan esparverats.
Bé, senyors, ho hem de deixar, però...
I el Pere A, que tant costa de perfilar bé, doncs, no... Escolta, un desastre, eh?
Bé, en tot cas, que entre tots puguem mantenir la llengua catalana en bon ús. Ens ha portat aquí un llibret, el recomanem, llibre de Marcel Fiter, proudubtes.cat, un llibre divulgatiu, pedagògic, d'exercici, diguéssim, com si fos un llibre de text, però per a gent adulta, no? Permanent.
Sí, com unes píndoles per resoldre dubtes, que en realitat... teòricament hi ha 101, però n'hi ha moltes més, i que són parelles d'aquelles que t'ocasionen dubte quan treballes amb l'ordinador, no? Que l'ordinador t'ho dona bo, però no sempre en tots els contextos. I això és el que falta a molta gent, de vegades, no? Una forma la troba dubtosa i no sap ben bé quina solució ha de donar.
Proudubtes.cat, llibre de Marcel Fiter, i també Ramon Sangles ens ha portat l'estudi de la llengua, última edició de Claret, de Josep Ruaix i Vinyet, que és una mica una edició preventiva abans de la nova gramàtica que va fer Ruaix. Sí. Ens acomiadem, però els agraïm molt... quedem per un altre dia, perquè hem de tornar a parlar de la llengua catalana. Gràcies, Joan Ferrer i Costa, des de Girona. Bona nit.
Bona nit.
I gràcies també, Marcel Fiter i Ramon Sangles. Fins una propera ocasió. Que vagi bé.
Bona nit a tothom.
Gràcies.
Molt ràpidament, Marta, el resultat de l'enquesta. Estàs d'acord amb la nova normativa de la llengua catalana? Quina és l'opció guanyadora?
Amb un 64%, no. Es desvirtua el sentit de les diferències fonètiques. Amb un 21%, no ho sé. L'únic que em preocupa és que millori el nivell de l'ús català. I amb un 14%, sí, ajuda a simplificar l'ortografia en paraules que ja es diferencien pel context.
Doncs molt bé, amb això acabem. Només ens queda anunciar-vos, amics oients, la pregunta de demà. És sobre la pau a Síria. La terrible situació a Síria és culpa, sobretot, de la comunitat internacional? Això sense perdre de